COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Riquer Álvarez. Comencem Herrera en COPE des de Lleida. Ja saps que ens sintonitzes a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida, a través de les aplicacions mòbils, a través de la web cope.es. En tots els casos pots triar, escoltar la informació i les veus que t'enviem des de Lleida. Avui, meitat de la setmana, dimecres 16 d'octubre del 2019, hores d'ara amb 18 graus, però déu-n'hi-do el matí, quina fresqueta que feia. A poc a poc van baixant les temperatures. 16 d'octubre, són les 12:20 minuts. El que fem és acompanyar-te des d'ara fins a arribar a les 2. Començarem buscant la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui ens visitarà el propietari del restaurant Toni Márquez, que a més és vocal de la nova Cambra de Comerç, però que a partir de la setmana vinent serà el vicepresident de la secció de Comerç i Turisme de la Cambra de Comerç. Amb ell parlarem de tot una mica. També escoltarem l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme Garcia i la finestra dels records, que l'obrirem amb el Joan Bellmunt, tot i que comença a fer fresca, però és igual, nosaltres l'obrim cada dia. I amb el Joan ja sabeu que ens n'anem directes cap a la una. A partir de la una, al migdia de Lleida, parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida i amb el Jaume Sitjà i el David Casero. I a partir de 2:15, amb Veu de Dona, la tertúlia que vam organitzar aquesta nova temporada amb dones per parlar de tot plegat, però sota, doncs, el punt de vista de les dones, amb Veu de Dona, avui fins a les 2. 18 graus tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim núvols alts repartits per tota la província de Lleida amb temps anticiclònic, amb temperatures en augment. 22 graus a Lleida, Balaguer, a Tàrrega, 21 a la Seu d'Urgell i 19 a Viella. El vent és variable, fluix i segueixi fins al final del dia. Per demà dijous tindrem una situació molt semblant. Durant el matí, amb núvols alts repartits per tota la província de Lleida, aquests núvols aniran creixent durant el dia i a la tarda no es descarta alguna pluja dèbil al Pirineu. Temperatures pujaran, arribarem als 25 graus de màxima a Lleida, 24 a Tàrrega, la Seu d'Urgell i a Balaguer, 21 a Viella. El vent serà variable, fluix, exactament igual que avui. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Doncs apa, l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bueno, una actualitat informativa que, evidentment, des del dilluns ve marcada, doncs, per aquestes reaccions a la sentència del cas del procés, i en la que es van succeint coses que o no havíem vist o que feia molts anys que no veiem. Parlo de la ciutat de Lleida, per exemple, però entenc que és extrapolable a molts altres racons, municipis i ciutats de Lleida. Ahir a Lleida, per exemple, a part de les concentracions tallades indiscriminades i sense avisar de carrers i de qualsevol punt, la veritat és que jo no sé si realment això es pot fer. És a dir, si jo ara em ve de gust tallar l'Avinguda Catalunya, per exemple, o el carrer Acadèmia, aquí on som, agafo 10 companys, baixem, tallem el carrer i ja s'ha acabat, ens desallotjaran a nosaltres o no, depenent de la bandera que portem a sobre o depenent del motiu. Com se sap això? Molts talls de carrer ahir i molta violència a Lleida, ho sento, ja és així, ja és així de cru. O sigui, ja no em val el bueno, és que són quatre, no, s'ha acabat això. Moltíssima violència hi ha a Lleida. Clar que si agafem i diem que hi havia 6.000 persones i els que fan aldarulls són 200, si ho fiquem un tant per cent, però els bons som nosaltres i aquells no ens representen. No, ho sento, és que això ve amb el PAC, ve tot junt. Si demanem a la gent que surti al carrer i que faci desobediència civil i que cada dia estiri una mica més, comencen a passar aquestes coses i llavors ja no em puc desmarcar. Avui un comunicat de les persones que segueixen a la presó, dels polítics presos, que diuen que la violència és inacceptable i que no els representa. Doncs ho sento molt, haver-ho pensat abans. Però quan dic abans, no em refereixo a abans d'ahir. No, haver-ho pensat fa 10 anys, per exemple, fa 7 anys, fa 5, fa 2. Haver-ho pensat abans. Al final en parlàvem a la tertúlia dels polítics d'ahir dimarts. la política en si no és la culpable, els polítics sí que ho són. Perquè els polítics, al final, són els causants de tot plegat. Són els polítics, tots. Ni uns van saber, ni uns van graduar, ni uns, i pràcticament cap va dir la veritat. Doncs ara ve el PAC, ara ve tot. I ara ens hem d'aguantar que a Lleida, un vespre, veguem quatre incendis, contenidors cremant-se, Jaume II, a la plaça Blas Infante, a carrer Cavallers, a Blondel, que es destrossin aparadors a l'eix comercial, el gloriós eix comercial, el més llarg d'Europa, etc, etc, que es destrossin doncs, aparadors, que s'incendiï l'Indíbili Mandoni, tremendo, a Lleida. No val. Miri, nosaltres donem suport a tot menys a la violència. Us ho sento bé, tot amb el paquet. Haver-ho pensat abans. Per això ho tenim ara. Avui és dimecres. Tot ve marcadíssim per les eleccions del 10 de novembre. És a dir, és que aquí, no, aquí estarem a la deriva, com a mínim, fins a les properes eleccions. I cada dia es va una mica més enllà i això pot arribar a ser un problema. Val la pena perdre un ull, per exemple? Un jove de 22 anys d'Artesa de Lleida ha perdut un ull per les càrregues policials a l'aeroport del Prat. I si voleu ens assentem i debatem de si és il·legal, que si les pilotes, que s'apunten més amunt, que s'apunten més avall. Matisos, de veritat. Aquest jove d'Artesa de Lleida de 22 anys, a priori amb tota la vida pel davant, acaba de perdre un ull. Valia la pena això? S'havia d'arribar amb això? Com deia, això ve al PAC, no ens podem desmarcar, és a dir, o sigui, ara ja no val. Ada Colau també va dir que ahir va marxar d'un acte i va dir que no, que la violència no, que tal. Pues ho sento. És que això ve al PAC, ve tot junt. Haver-ho frenat abans, o haver-ho pensat abans. Si és que ara hi ha un problema. La Generalitat de Catalunya està inactiva totalment. Avui han fet una reunió, el president Torra i d'altres consellers, per analitzar la situació, que estem a dimecres, que portem des de dilluns així. Avui hem de quedar per a veure quina és la situació. La tenim claríssima, la situació. Només cal mirar informatius, xarxes, etc, etc. Com deia, ve tot amb el PAC, eh? Ve tot amb el PAC. 8 detinguts a Lleida. 25 a nivell de tot Catalunya. Veurem com va tot plegat. Avui, a part dels talls, manifestacions, etc, que això ja ho coneixem, doncs s'ha incorporat una nova acció i és aquestes marxes per la llibertat que han sortit de 5 punts de Catalunya que confluiran el divendres, dia de vaga a Catalunya, a Barcelona. La més propera a nosaltres és la de Tàrrega. Nosaltres hem estat presents avui a les 7 del matí, sortida en principi de 400-500 persones, després s'hi han anat afegint més. Això de les xifres, jo us dic, no cal que en fem cas. Tan aviat n'hi ha 2.000 com n'hi ha 10.000, és igual. Moltíssima gent, per l'hora que era i pel que volen fer. Volen anar caminant fins a Barcelona, des d'avui fins divendres. Cada dia faran dos trams de 20 quilòmetres, per tant, 40 quilòmetres. Avui dinaran a la Panadella i dormiran a Igualada. Per on ho fan? Doncs per la A2. Van caminant per la A2. Per tant, si heu d'agafar el vehicle i anar per la A2 direcció Barcelona, ull, que tindreu problemes segur. Ja han passat de Cervera, van camí cap a Igualada i han de parar a dinar a la Panadella. Doncs van caminant per la A2, direcció Barcelona, i evidentment l'autovia en aquest punt està tallada. En fi, aquestes i moltes altres notícies, càrregues, enfrontaments, imatges d'aquelles que a ningú ens agradaria veure, i menys a la nostra ciutat, i menys al nostre barri, i menys al nostre carrer, i menys a sota del nostre balcó, que hi ha moltíssima gent que està penjant vídeos i fotografies des del seu balcó, que no cal anar massa lluny. Imatges d'aquelles que no ens agradaria, però que passen. Que passen, i com deia abans, venen al paquet. No val ara desmarcar-me. No, mira, escolta, jo sí, jo he dit que la gent al carrer, que la gent lluiti pel que vol i que desobediència civil, però dels que han arribat a la violència, aquells no són dels meus, no ho sento, va al paquet. Això va tot junt. Haver-ho pensat abans. Jo sé que ho he dit 40 vegades avui. Haver-ho pensat abans. En fi, parlem d'esports, va, amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia Blue Link, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Han anat així les coses, però avui amb esports és un dia marcat al calendari del Cadí. La Seu, el conjunt de l'Alt Urgell, debuta avui a Europa amb la visita a la pista del Landes, que és finalista de quarts a la Lliga Francesa. Bernat Canut té el dubte de Laura Penya, que no va jugar contra el Perfumerie. Serà avui a les 20 hores una cita històrica, ja que 54 anys després de la seva fundació disputarà competició europea.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I n'hem parlat al principi del programa. Avui està amb nosaltres doncs una persona estimada des d'aquesta emissora, perquè fa molts anys que ens coneixem i sempre ens han tractat molt bé. T'estic parlant del propietari del restaurant Atjo, el Toni Márquez. Toni, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, com estem?
Ens veiem menys del que ens agradaria.
Sí que és veritat, sí, la feina que tenim molta. Gràcies a Déu.
Escolta, el Toni, avui acabarem parlant, evidentment, de menjar, i de plats i de propostes del restaurant Atjo, però abans, Toni, m'interessa, tu, a les darreres eleccions de la Cambra de Comerç, vas entrar com a vocal de la Cambra de Comerç, sí, i ara, sí, la setmana vinent, faràs un pas més i passaràs a ser vicepresident de Turisme i Comerç de la Cambra de Comerç de Lleida.
Correcte.
Bueno, escolta, com va anar aquest pas de presentar-se, abordar unes eleccions, sortir, com va anar tot plegat?
Bueno, per mi ha sigut tot molt nou, no? Perquè, a veure, sobretot ho tenim molt clar quan parlar d'apoyar el Jaume Saltó amb aquest projecte, i, bueno, pues, em ve realment tot de nou, no? I penso que a més d'un company també, més o menys, no? Tot i que hi ha gent que ja porta anys dintre, però s'ha fet un equip molt xulo, no? I, pues, te contamines positivament, i a veure si podem fer tots la mitja per tirar endavant, pues, això, les empreses, que és per el que lluitem, no? O sigui, per la qualitat de vida per tots, no? No sols per les empreses, perquè si funcionen les empreses, els empleats, tot, i crear aquesta societat tan conflictiva que hi ha avui en dia, a veure si la fiquem a puesto.
Ara parlarem de tot plegat, perquè és veritat que al final els empresaris, els autònoms, escolta, sí, hi ha notícies i hi ha històries i mogudes aquí i allà, per sort o per desgràcia, més diria per desgràcia que per sort, però clar, tu has d'acabar obrint la persiana, t'ha d'entrar gent i ha de funcionar la cosa. La Cambra de Comerç i les diferents associacions són importants en aquest sentit, és a dir, fan una mica de paraigua davant de l'empresari, del propietari.
Grup que hi som, o sigui, i amb el Jaume li agrada tirar endavant, uh-huh, i nos apreta a tots per estar al dia i fer les coses i tal, o sigui, porta una dinàmica molt diferent a la que hi havia fins ara, no, sin ànims de crítica,
no, no,
molt
no,
menys.
No, no, parlem d'ara en van. És
llavors, dir, sí. La idea és aquesta, no? Dinamitzar, fer un full de treball, per la part de que per tot, pues, amb el Joan, pues, que és el company de la Federació d'Hoteleria, que som los dos a càmera, i en la part de meva amb el Manel Llaràs com representant de president de Comerç, pues, estem ahí a veure què podem fer junts i que sigui sòlid, no? Nosaltres ens interessa molt, bastant, el tema d'aprofitar que Barcelona està treure'ns-se del damunt turistes, i nosaltres hi presentem un projecte xulo, amb idees xules, que poder fer un tour com Déu mana, o varios tours, no solament per Lleida, sinó per la província de Lleida, però sempre intentarem que sigui des de Lleida i per Lleida, no? O sigui, i sempre comptant amb la gent nostra, amb els productes nostres, no? La idea és aquesta, una mica lo més important, no? Després ja hi ha altres temes que, bueno, si el podem abordar, pues fantàstic.
Ho dic perquè la demarcació de Lleida, el turisme i el comerç són dos potes importantíssimes, és a dir, hi ha indústria, però no és, diguéssim, el plat fort de la demarcació de Lleida, però en canvi el turisme i el comerç, déu-n'hi-do, eh?
Bueno, la lluita d'aquesta gana, precisament, has tocat la fibra. El projecte, sobretot, més que el nostre, és el tema d'això, de portar indústria. Uh-huh. Portar indústria perquè genera puestos de treballs que, a més, són persones que contribueixin a millorar i, a més, que augmentar una mica, però amb certa proporció, los ciutadans de Lleida, no? Que aniria tot més fàcil, pot ser, no? Però, bueno, sobretot, la història, a part de les empreses que han d'arribar, si arriben, per turisme jo penso de que ens hem de ficar tots d'acord, perquè hi ha projectes molt xulos, hi ha cases que fan una feina impressionant, Hi ha rutes per fer també fantàstiques i una mica de donar una mica d'empaque a tot això, no? I jo penso que inclús amb companys de càmera, no sé de quina manera, però tot això el parlarem i el tirarem endavant, de participar, poder tindre el producte nostre representant a turisme, a comerç, trobar l'oli, trobar la fruita de temporada, trobar, o sigui, que el que vingui de fora trobi coses nostres, mm-hmm, i que pugui gaudir de la impronta i materials i productes de Lleida, no?
Molt bé. Evidentment, d'aquests projectes en parlarem més endavant. El Toni ni tan sols ho és encara, el vicepresident de Turisme i Comerç, per tant, estem parlant a futur, ho serà la setmana vinent, però volíem conèixer aquestes línies mestres, no?, o aquestes idees que hi ha allà sobre la taula. Escolta, Toni, com dèiem abans, el Toni és el propietari del restaurant Atjo, el trobeu al carrer Templers. Si teniu una edat, no diré quina, si teniu una edat, i us en recordeu que a Lleida hi havia el Cines Lumière, doncs el carrer que baixa i aniria a tocar als cines, doncs aquell és el carrer Templers i allí teniu el restaurant Atjo. Dic una edat perquè sense voler ja fa dies que no hi són, eh?
Vaja.
Aquests cinemes.
Bueno, però són jovenes encara, no?
Però, sí. Vull dir que ja fa dies sense voler.
Penses que ja fa 32 anys que això...
32 anys, que tenim el restaurant Atjo.
Són 33, el que passa que va haver un que no el conto perquè van tindre tant que la obra no està seca del tot i era massa aviat per obrir.
Molt bé.
Però ahí som.
Com sempre, la qualitat de sempre, el Toni s'esmera a buscar sempre els ingredients base el millor possible, i això ja ho hem explicat alguna altra vegada. Hi ha novetats que les explicarem ara, però això és personal, i això ja ho sabeu, que jo ho recomano sempre. Si aneu a l'Atjo i aneu a fer una pizza, demaneu la número 1.
La number one, sí.
És la picant.
L'Atjo picant.
Si us agrada el picant, eh? Demaneu l'Atjo picant, que jo l'he demanat un munt d'anys.
Aquesta és la teva. Però
és molt bona, aquesta.
Tenim de molt bones.
Ni tenim de molt bones. Però si us agrada la picant, doneu-li una oportunitat. Eh? Escolta, Toni, ens oferiu des del restaurant Atjo una nova manera de gaudir del dinar entre setmana amb un menú que heu anomenat menú express.
Sí, bueno, ja saps que la nostra guerra és sobretot parlem en petit comitè, el cap de setmana, no?, amb productes de intentem que sigui d'alta qualitat, no? Però això no quita de que entre setmana ens apropem al públic de Lleida i el que vingui de fora, i a vegades la gent és que cada dia va tot més ràpid, no? Llavors, això és del menú express, és una idea que fa molt temps que la madurem, no sabíem com titular-la, i ve a ser, pues, no, retrobar una mica el servei, saps, de plats combinats que hi havia antigament, però vinculat al menú del dia, no?
Ah.
Llavors, el que va molt ràpid, hi ha una part de l'establiment que és on faríem aquest servei, que és la part de demostrador barra i el menjador petit. Llavors, pues, bueno, va molt ràpid, demana un plat, el que sigui, evidentment, va més acompanyat, més generós, amb un postre, un beure, o cafè, o el que vulgui, i vinga, 10 minuts i enllestit.
Molt bé. De totes maneres, us recomano que entreu i us assegueu amb una taula i dineu com Déu mana, eh? Bueno. Però sí que és veritat que alguna vegada podem tenir molta pressa, o pel que sigui tenim menys temps, doncs la qüestió és donar possibilitats a la gent.
Sí, sí.
Bueno,
hi ha el menú del dia, hi ha el menú de la rea, que és un producte de carta, que està molt xulo, però aquesta és una possibilitat més per la gent que, pues, això és que té molt poc temps. Pobres han de treballar i tal, pues, que tinguin un plat digne i com Déu mana, en comptes d'un bocata ràpid.
Toni, has inventat algun plat nou darrerament, des que no ens veiem? Bueno, has provat algun plat nou?
Estem fent cosetes. Ara, bueno, amb el tema dels cargols, han fet amb un producte que em va arribar una cervesa nova, han fet unes proves i han tret un plat molt xulo de cargols, diferent, a la línia nostra, no? I després estem fent cosetes a cuina, bueno, que no hi eren a la carta, però sempre provant, toquem coses noves, no? Com la parpatana de tonyina, no? Que és un producte molt desconegut, però amb molta qualitat, no? Bueno, ens apropem dintre de la cuina clàssica, fent cosetes noves també, perquè pues, han d'estar al dia i han de moure'ns, no? I que la gent pues, tingui la seva sorpreseta, no? Cada vegada que arriba, trobar una cosa nova, no?
I tant. Doncs ja sabeu, els trobeu al carrer Templers, a Lleida, al restaurant Aggio, amb 32 anys d'història. Per tant, escolta, mira, una altra cosa no, però sabe el que fan, ho tenen claríssim, vull dir, no, si no, no s'arriba. És a dir, el mercat al final et posa el lloc, si el que feu no agrada, no arribes a 32 anys, no, això està claríssim.
La veritat que sí.
Bueno, després la situació està com està i el mercat està com està, sí, d'això podríem parlar. Però, no. Escolta, si tu fas un servei que no agrada...
Bueno, hem tingut la sort... No, això és un tema que també afecta... Per això, el de la càmera... dono una pincellada que m'he deixat abans, que és un tema també se busca formació, que era el problema que tenim ara, no?
De personal,
Sí, se nos ha... Bueno, van començar amb los de la old way, que dic jo, que portant 15, 18 anys, pues ja no, en queden dos, no? Clar. Llavors, estic... intentar disfrutar de persones que són de l'escola i pues tinc quatre, dos que ja estan a jornada no solament sencera sinó contractes indefinits, i dos que són jornades parcials i que van aprenent molt bé i cada vegada, o sigui, ho fan millor i amb ganes i, a veure, són joves, no?
Sí que és veritat que és un tema el de la formació que hem de parlar, sobretot de la formació de professions, perquè em consta, al vostre i a d'altres sectors, que està complicat per trobar personal i és una cosa que s'ha de tractar, no sé si també des de la Cambra de Comerç o d'altres associacions. Per això parlarem un altre dia. Toni Márquez, bon cognom,
Bueno, bueno, jo no vaig tan ràpid.
Però tu el tenies abans,
Sí, evidentment.
Tu el tenies abans,
Evidentment, la veritat
per que... Per poc,
eh? Enhorabona, perquè és un xaval... Bueno, i el seu germà és una família que està demostrant...
Però no teniu lligam, no?
No, bueno, a veure, d'algun lloc sortirà el mateix com no, i segur que hi ha algun nexo d'unió, no? Però m'encantaria. Penso que no, m'encantaria. I també, sincera, enhorabona, de veritat, al Marc.
Toni Márquez, propietari de l'Aggio, vocal a la Cambra de Comerç i a partir de la setmana vinent vicepresident de Turisme i Comerç a la Cambra de Comerç de Lleida. Com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
A tu, Ricard, una abraçada a tots.
¿Qué darías por tener una piel y un cabello suaves y protegidos? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, set de innovación.
Doncs apa, que estem a punt d'arribar a 1:15. Recordo que avui està en marxa la Marató de Donants de Sang a la Biblioteca Pública de Lleida. Mira, entre moltes coses, doncs això sí que és important. I a més és important al moment, perquè les transfusions de sang es necessiten al moment. dèiem abans, aquesta notícia del jove que va perdre l'ull a l'aeroport del Prat, doncs si va rebre una operació, com és el cas, segur que va necessitar, o quasi bé segur que va necessitar sang, i la sang ja sabeu que no es pot emmagatzemar de manera il·limitada o infinita, sinó que caduca, i per això hi ha d'haver una constant aportació amb donació de sang. Avui és la 16a marató de donants de sang de Lleida a la Biblioteca Pública de Lleida. A les 11 han fet la presentació de l'acte amb els diplomes a les entitats, i aquí ho dic en primera persona, que col·laborem fent difusió en el nostre cas, i segons em expliquen, escolta, que cap mitjà de comunicació, cap polític, estan amb d'altres històries. Hi ha d'altres coses més importants, es veu, que els actes de la marató de donar sang. En fi, esperem que la gent, els donants de veritat, la gent que sí que hi són sempre, faci sol o faci núvol, estiguin donant sang, que és el més important. Els que es volen posar la foto, aquests són totalment prescindibles. Cosme García, aviam aquesta entrevista a Cosmopolita.
I ens fiquem a caminar a la nostra entrevista més cosmopolita. Aquelles persones que encetancen una mica més la seva forma de vida, on va néixer, què volia ser, quan era petit, i aquestes coses que potser vostès no coneixen dels nostres personatges. Avui tenim amb un campioníssim en el món de l'esport. Avui és una persona que, si jo els parlo, que és un atleta i aquells que salten moltes tanques, doncs poden saber de qui parlo. Però si a més ara li dic que és regidor de l'Ajuntament de Lleida, pues segur, segur que ja l'han encertat. És Jackson Quiñones i en este caso, també Bernaza de segundo apellido, por aquello de la madre, no vaya a ser que nos la dejáramos. Jackson, bienvenido y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, muy bien, mediodía, aún hemos comido, pues bueno, hasta que no comamos no será la tarde, ¿no?
Es correcto.
Vamos a hablar de ti un poquito. ¿Dónde naciste?
Mira, nací en Esmeraldas, Ecuador.
En Ecuador. ¿Y tú de pequeñito eras un chico travieso o eras un chico tranquilito?
No, la verdad que era bastante travieso, ¿eh? Yo creo que todos los que hemos hecho deportes así en alta competición hemos tenido aquello de travieso, inquieto, ¿no? De gamberro también. He tenido un poco de todo, he tenido un pasado bastante, bastante movido.
Es decir, que cuando hacías alguna travesura salías corriendo.
Totalmente. El madre de los mal recuerdo me decía que no había cosas que no lo hiciera corriendo.
Que no me hacías corriendo. O sea, tu vida siempre ha sido precipitada.
Bastante, la verdad que sí.
Todos los sentidos, ¿no? O sea, para comer rápido, para caminar rápido, ¿eh? Y en la política, también ha sido rápido.
Bueno, he sido más que todo cauto. He sido más cauto que rápido. Pero bueno, bien, bien. La verdad que disfrutando de una experiencia bastante, bastante bonita y bueno, y aprendiendo, más que todo aprendiendo.
¿Cuándo llegas a Lleida?
A Lleida llegó un... no sé si fue entre el 12 y el 17 de septiembre de 1999.
¿Y por qué a Lleida? Lleida.
Bueno, llegué porque en Lleida, bueno, era un, en Lleida se realizaba un programa de becas del Comité Olímpico Internacional, donde el director del programa de becas era el antiguo jefe de los servicios médicos de la Unión Esportiva Lleida en esa época, Francisco Biosca.
Paco Biosca.
Todos los que conocemos a Paco Biosca. Era el jefe de los servicios y como el buen Lleida atrás se trajo el programa del Comité Olímpico de Lausán, se lo trajo a Lleida y era un programa de becas donde personas o atletas o deportistas de diferentes países de Latinoamérica venían a Lleida
Eras becado y competíais aquí, ¿no?
Correcto. Combinábamos deporte de alto rendimiento con estudios universitarios.
Muy bien.
Entonces estábamos en la UDL, todos los deportistas, y a cambio de eso, pues reforzábamos los clubes de la ciudad.
I més a més han de dir que el Jackson Quiñones és una de les persones que s'adapta a tothom i que si no riu és que ha d'estar molt malalt, no?
La verdad que sí, que siempre estoy riendo, siempre estoy de WhatsApp, la gente, de verdad que sí, que me gusta mucho socializar con la gente, me gusta mucho el trato del tú a tú con la gente y del deporte, pues más que todo por el sentido común que puedan llevar, ¿no? De verdad que somos unas personas que tenemos el trato muy cercano con el deportista, sabemos un poco la necesidad que requiere el deporte, y García Bragado, Jesús, o en mi caso yo, hemos pasado por todas las etapas, ¿no? Hemos ido desde competir en deporte amateur o municipal hasta el deporte profesional, ¿no? La élite, competir en Juegos Olímpicos, en Zapato del Mundo, o competir en unos grandes clubes. Entonces yo creo que en este caso, pues, se fijaron en mí para poder transmitir todos esos valores del deporte a todo el deporte municipal de la ciudad, y pues que todo era la idea, ¿no? Intentar llegar con mi experiencia y con mi sentido común a mejorar el deporte municipal de la ciudad.
Yo de ti tengo dos, dos curiosidades o dos anécdotas. Una, que alguien dijo que el ayuntamiento por fin es de todos los colores. Debía ser por aquello de que había un negro dentro, ¿no?
Había un negro en el
salón de pleno. En los 27 hay un negro, ¿no? Pero con todo el respeto del mundo. Y otra, que una chica te fue un buen día que estabas en una comida invitado y te dijo, usted no quiere carne, ¿no? No pueden comer carne ustedes. Dijo, yo, ¿por qué no voy a poder comer carne si en mi país como carne, no?
Sí, la verdad que son curiosidades que vives, ¿no? Y la verdad que es lo bonito de la sociedad hoy en día, ¿no? La pluralidad, ¿no? Somos una ciudad donde creo que podemos convivir todos y de todos los colores, de todas las condiciones sociales y de todos las formaciones políticas, ¿no? Eso es una de las cosas más bonitas.
¿Te has visto despreciado alguna vez o no? ¿O criticado por algo?
Nunca. La verdad que es una de las cosas que por mi condición de deportista desde muy pequeño nunca he sentido sensación de racismo o de desprecio, todo lo contrario, al contrario, soy una persona de que se me han abierto las puertas, de puedo decir hasta más fáciles que una persona normal, simplemente por el hecho de ser deportista, ¿no? Por vivir en una ciudad como Lleida, que aun cacharnos de muy cerrados, cuando conocemos a las personas o lo tenemos muy vistas, siempre nos retenemos, le paramos en la calle y le pedimos una foto. Hoy en día, yo ya hace desde el 2016 que me retiré del deporte profesional, y aún así sigue la gente parándome y pidiéndome fotos. O sea que
Has sido muy famoso tú, o sea, es que has sido una persona que has ganado muchos campeonatos, has salido mucho en televisión y has sido una persona famosísima. Hoy en día algunos estamos hablando de Jackson Quiñones y a lo mejor no saben quién es. Pero yo me pregunto, cuando ganabas aquellos campeonatos, que encima de ser atleta, de tener que correr mucho, yo cuando veo una valla, que estoy corriendo, me vuelvo para atrás porque me va a dar la bofetada, pero en cambio tú ahí saltando vallas, que bueno, eso debía ser la coña, ¿no?
Sí, no, la verdad que, bueno, la gente siempre, vivimos una ciudad, vivimos una comunidad bastante, bastante propera, bastante cercana, la gente, todos nos conocemos, es como una, a mí no me gusta hablar de pueblo, ¿no?, porque me suena a retraso, ¿no?, pero sí que es verdad que somos una ciudad, somos una comunidad bastante, bastante muy cercana, todos nos conocemos, cada uno sabe, es fulano de tal de la familia tal, ¿eh? Es fulano de tal de la...
Vamos tal. Rápidamente para que te conozcan mejor. ¿Eras muy ligón o no? ¿Ligabas mucho de joven?
Me dejaba querer bastante, tengo que decir.
¿Y bailabas bien? ¿Eres buen bailador con lo alto que eres?
Bueno, no te creas, ¿eh? Soy bastante coordinado. Soy bastante coordinado. De hecho, bueno, que soy coordinado.
¿Y por qué jugar?
No soy buen bailarín, pero soy coordinado.
¿Y por qué te pedí que seas al atletismo y no al básquet?
Porque jugando al básquet era muy malo, José. Muy, muy malo. Pero no te lo puedes imaginar lo malo que era. Y me encanta. Y siempre que me invita...
O sea, ni pivo ni nada, vamos. Ni pivo ni nada.
No. Ni pivo ni nada. Vamos, ni para completar la cantilla en el banquillo. Solo te digo eso. Era bastante malo.
Me dicen tus compañeros del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Lleida que cantas muy bien.
Que me han propuesto, ¿no? Y la verdad que cuando me lo propusieron fui un poco escéptico al principio, pero porque no me veía capaz, pero después pues
es cosa de cantar,
fui informándome, y después un poco dije, bueno, nadie nace sabiendo todas las cosas, y bueno, pues al final tú vas introduciendo en la política y vas y vas aprendiendo, ¿no? La dinámica de las condiciones.
Acabamos, que no tengo más tiempo, si no, Ricard me echa. Para acabar, me conoces suficientemente bien. Hazme una pregunta, sí, que me puedas comprometer tú a mí.
Una pregunta que te pueda... Hostia,
te he pillado.
Me has pillado ahí, ¿eh?
Venga, va, es igual, comprométeme lo que quieras. Porque te han propuesto... dime.
No,
que me quería pensar decir, alguna vez te han pedido ir a alguna lista electoral, te iré en todas, y en todas he dicho que no y volveré a decir que no. Venga. Pero pregunta.
¿A ti te lo han dicho eso?
En sus momentos, sí, sí. Ahora no tanto, porque me conocen mucho. Saben que tengo mala uva.
Tienes muy mala uva. Bueno, pero...
Venga, pregunta, que no me queda tiempo. 30 segundos, pregunta.
A ver, quiero que me digas, tú como conocedor del deporte profesional de esta ciudad, un poco las quinielas de los deportes, fútbol, básquet, de la ciudad, más o menos las posiciones que van a quedar a final de temporada.
Hombre, yo te puedo decir que el Lleida va a hacer una muy buena temporada. En básquet vamos a quedar bien.
No me vale que te diga una buena temporada. Dime.
Salvamos.
Segunda vez.
No subimos ni podemos porque no tenemos dinero. Esto está claro. Y en básquet nos vamos a mantener, pero en la tabla vamos a estar muy bien. Si no, ya lo verás. No soy pitoniso, pero induzco que sí.
¿Y el Pardiñas?
Ahí tengo mis dudas, ¿eh? Alguno me matará, pero tengo mis dudas. Ahí es todo. Jackson Quiñones, muchísimas gracias por ser como eres. Gracias por estar aquí, ¿eh?
Gracias a ti.
Que saltes muchas vallas.
Esperemos, crucemos los dedos y que no me tropieces.
Y que esta carrera que hay por ahí también política, a ver si se sientan y la arreglan entre todos.
Esperemos hacerla de la mejor manera que podamos.
Muchísimas gracias. Ja ho veus, el Jackson Quiñones, que m'ha compromès, amb el món del deport. Ja veuràs, el dilluns, quan feu la tertúlia, feu l'opinió que he donat, la travessa. El meu correu, cosme@copelleida.com, Ricard, el teu WhatsApp, perquè la propera setmana hi tornem.
Vinga, gràcies, Cosme. 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs apa, que obrim la finestra dels records, com cada dia, camí cap a la una... cap aquí, cap a quan o cap a on anem avui?
Pues mira, avui anirem a un lloc que em sembla que et sonarà.
A veure.
Si més no, per referències familiars o matrimonials. Perquè parlarem de l'esplendor de l'Albi. I l'Albi em sembla que et sona.
Sí, senyor.
Eh que sí?
Sí.
Pues venga, parlem de l'esplendor de l'Albi. La població de l'Albi es troba ubicada a 527 metres d'altitud, al peu del que en un temps passat va ser el seu gloriós castell, o Palau Baronial. L'Albi possiblement sigui un dels pobles de la comarca de les Garrigues amb racons més vells i que faran les delícies del visitant. Les restes de l'esmentat castell, la construcció del qual data del segle XII, a pesar que posteriorment fou reedificat i substituït per un palau renaixentista. La parròquia de Santa Maria, que es començà a construir l'any 1744, amb façana d'estil neoclàssic. El seu curiós campanar, que fa 34 metres d'alçada i està dividit, cosa bastant inusual, en tres cossos diferents. La part inferior és de planta quadrada, al mig és vuitavat i al cim té una cúpula cònica. També hem de dir que l'Albi té carrers amb façanes de pedra, portals i ràfecs. La plaça Major amb porxos ogivals de pedra que sostenen les cases. El carrer Major està estructurat amb porxos molt estrets, quasi arran de façana, que li dona una característica especial. I arrenca el típic carrer sense sortida, conegut com el carrer del Call, que conserva el regust medieval com si encara hi visquessin els jueus. També el carrer del Forn i tants i tants altres racons que fan de la vila de l'Albi un veritable monument artístic que cal que el visitant d'arreu de Catalunya, millor, no de Lleida sol, s'acosti a conèixer. A la part baixa de la vila hi trobem un edifici molt significatiu, que és l'ermita de Sant Cosme i Sant Damià, patrons del poble. Així que cal visitar l'Albi. I si ahir dèiem a la dita que no hi ha res que s'esperi més que la feina, la dita d'avui ens la contradiu, perquè ens diu: no deixis per demà el que puguis fer avui.
Bueno, això també és cert, eh?
Així que...
de feina o de no feina.
Exacte.
Gràcies,
molt bé,
Joan.
Adéu.
Doncs apa, 30 segons, arribem a la una, al ple de l'Ajuntament de Lleida, extraordinari avui, només per debatre un tema, que estan en contra de la sentència tres partits polítics, Miquel Poyol, alcalde de Lleida, ha dit que em preocupa la petita minoria que va voler donar una imatge de ciutat en flames. No sé si era petita o gran, però la imatge la van donar, eh? I com deia al principi, això va en pac. Ara ja no val dir, és que aquells no són dels nostres, ho són tots.
La una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Desconvocada la comparecencia del consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, tras la reunión de urgencia convocada por los incidentes de esta noche en Barcelona. A esta hora todavía no hay declaración oficial del gobierno de Torra para valorar los graves disturbios de anoche. Barcelona, Sergi Tor.
Oficialmente la desconvocatoria es porque está continuando la reunión en Palau entre Meritxell Budó y Miquel Buch. Torra ya se ha ido de este encuentro que la ha convocado y está viajando a Girona para incorporarse a una de las marchas. Torra ni en Twitter ha hecho referencia a los disturbios de ayer. El sector independentista exige la dimisión o el cese de Buch, que se encuentra en un momento político muy delicado. Inicialmente él tenía que poner voz a la reacción oficial del gobierno de la Generalitat de los gravísimos altercados, pero su convocada rueda de prensa a las 10:30 ha sido suspendida tras dos horas de espera de más de 50 periodistas. La Generalitat mantiene, por tanto, silencio y Torra solo tiene en su agenda una entrevista en TV3, eso sí, para mañana.
El separatismo sigue calentando la calle, lo decía ahora mismo Sergi Tor, el propio presidente de la Generalitat tiene previsto sumarse a una de las cinco marchas que han partido de diferentes puntos de Cataluña con la idea de llegar a Barcelona el viernes, día de huelga general. Mientras van avanzando, se evidencian ya divisiones entre los separatistas. Lorena Fernández.
Lo que está ocurriendo en Cataluña está empezando a pasar factura en el separatismo catalán. Ya están dando muestras de las primeras fracturas, de las primeras divisiones. Oriol Junqueras desde la cárcel o la plataforma Tsunami Democratic, que agrupa a todo el arco separatista, critican duramente la actuación policial, pero a la vez hacen un llamamiento a rebajar la tensión en las calles. La división interna se nota en ese mensaje que acaba de enviar esa plataforma. La no violencia, dicen, es la fuerza más grande a disposición de la humanidad. Pero ese pacifismo del que tanto alardea una parte del separatismo no encuentra la misma respuesta por parte del área más radical, que ya anuncia más protestas para esta tarde. Y hablan también ya de camino sin retorno. En el horizonte, la manifestación unitaria del independentismo prevista para el 26 de octubre, sábado, que va a recorrer las calles de Barcelona y que coincide en el tiempo con el Barça-Madrid, partido ya de por sí declarado como de alto riesgo.
Atentos también a la advertencia que ha lanzado hoy el Constitucional. El alto tribunal le dice a Torra y al resto del gobierno del riesgo penal de incurrir en un delito de desobediencia si no acata la suspensión de los acuerdos del Parlamento sobre el derecho a la autodeterminación y la legitimidad de la desobediencia civil. Al margen de todo lo que está ocurriendo en Cataluña, están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
A esta hora, miles de pensionistas se manifiestan en el centro de Madrid para exigir que se fije por ley la subida de las pensiones según el IPC real y que la pensión mínima se fije en los 1.080 euros. Ahora ronda los 800 de media en 14 pagas. Algunos de los jubilados han llegado a pie desde Rota o Bilbao.
Ofrecimiento de que me suban más o que me suban menos, es que esas pensiones se blinden en la Constitución y que mi hijo y mis nietos tengan derecho y sea solidaria.
Pato de Toledo tiene que tener representación de los pensionistas, los jubilados.
Acabamos de conocer que un obrero de 42 años ha muerto al precipitarse por el hueco de un ascensor desde un sexto piso hasta la planta menos dos en plena Gran Vía de Madrid. Ha muerto en el acto. Y un dato para pensar, más de la mitad de los españoles vive al límite de sus posibilidades y pasa verdaderos apuros cuando le llega un imprevisto. Además, casi un 30% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Son cifras que arroja el informe presentado hoy en el Senado. Lo peor es que el perfil de la persona en riesgo de exclusión social es un hombre con trabajo.
El mundo del deporte tiene un gran protagonista. En este miércoles es Leo Messi, que recibe su sexta bota de oro. José Luis Corrochano.
Antes de Messi, su bota de oro, una noticia de última hora. Vamos a Barcelona, donde se va a entregar esa bota de oro a Leo Messi. Hay un cambio de planes en el viaje del Barcelona para jugar en Eibar. Los últimos acontecimientos en Cataluña afectan al viaje del conjunto blaugrana. ¿Cómo lo va a hacer Elena Condis?
El Barça adelanta un día su desplazamiento, volarán mañana a las 7 de la tarde a Vitoria en lugar del viernes y entrenarán ahí en Vitoria el mismo viernes. La previa será mañana en Barcelona. Valverde hablará a las 3:30 en rueda de prensa. Mientras tanto, estamos aguardando la llegada de Leo Messi aquí en la antigua fábrica Estrella Damm y recibirá su sexta bota de oro, que le acredita como máximo goleador en Europa por los 36 goles que marcó en Liga la temporada pasada. Está previsto que el acto empiece a la 1:30. Messi viene directo del entrenamiento, le acompaña a su familia y una representación del club.
El delantero del Barcelona recibe este premio por sus 36 goles de la temporada pasada. Y dos citas del día con el fútbol. A las 7 de la tarde, partido de ida de los octavos de final de la Champions femenina, Manchester City Atlético de Madrid. Y a las 9, un partido aplazado de segunda división. Se juega a las 9 de la noche en Madrid, Fuenlabrada, Zaragoza.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En esta semana del Domum contáis hoy en El Espejo la historia de una misionera española que trabaja en los barrios marginales de una de las mayores ciudades de la India.
No faltan historias ni rostros de misioneros. Primi Vela es de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y dirige el hogar Ankur en un barrio periférico al norte de Mumbai, que acoge a 200 niñas de la calle que son traídas por la propia policía desde los enormes slums de la ciudad. Pero también han abierto una residencia infantil masculina que se llama Dilkush. Muchos de estos niños y niñas mantienen algún vínculo familiar y sobreviven robando, pidiendo limosna, vendiendo flores o lustrando zapatos. Otros han roto todo vínculo familiar y hacen de la calle su modo de vida. Como dice esta misionera, se trata de enseñarles a vivir. Muchos estudian al final y consiguen buenos trabajos, pero sobre todo llegan a ser hombres y mujeres íntegros y verdaderos agentes de cambio social. Esta historia, en el marco de este mes extraordinario, la contamos en un ratito en El Espejo.
La historia de Primi Vela, que es un claro ejemplo de la impagable labor que realizan los misioneros españoles por todo el mundo. Gracias, José Luis, te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Migdia. Cope Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts per sobre de la una, camí cap a les dues d'aquest dimecres, 16 d'octubre del 2019. Ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Un matí fresquet, avui, a hores d'ara, seguim a 18 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I de seguida parlem de noves tecnologies al Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, perquè després, a 2:15, tenim la nostra tertúlia amb veu de dona. Parlarem de tot plegat, però, ja saps, sota la mirada de la dona. 18 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim núvols alts repartits per tota la província de Lleida amb temps anticiclònic, amb temperatures en augment, 22 graus a Lleida, Balaguer i a Tàrrega, 21 a la Seu d'Urgell i 19 a Viella. El vent és variable, fluix i segueixi fins al final del dia. Per demà dijous tindrem una situació molt semblant. Durant el matí, amb núvols alts repartits per tota la província de Lleida, aquests núvols aniran creixent durant el dia i a la tarda no es descarta alguna pluja dèbil al Pirineu. Les temperatures pujaran, arribarem als 25 graus de màxima a Lleida, 24 a Tàrrega, a la Seu d'Urgell i a Balaguer, 21 a Viella. El vent serà variable fluix exactament igual que avui. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Un repàs ràpid a l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Els Mossos detenen a Balaguer l'acusat de trencar el braç a un agent durant els enfrontaments a Lleida del dilluns. És un veí de Térmens de 35 anys i amb ell s'eleven a 9 els manifestants detinguts a la capital del Segrià. Com dèiem, una ciutat que els que tenim certa edat no havíem vist mai com ahir, mai com ahir. Amb incendis a molts llocs, amb molts aldarulls simultanis, amb, durant tot el dia tallades de carrers, que això ja entra dins de la normalitat, el que ve a ser un problema, que considerem normal el que no ho és. Però ahir va haver foc i es van cremar contenidors a Jaume II, a la plaça Blas Infante, al carrer Cavallers, a l'Eix Comercial, a Blondel, a Indíbil i Mandoni, Indíbil i Mandoni, que es va encendre també, entre d'altres, eh? Davant de l'Ajuntament, etc, etc. Avinguda de Madrid també, eh? Com deia abans, és que ara no val això de és que aquests no ens representen, és que aquests no són dels nostres, ho sento. Són gent que ho van fer, que estaven a les manifestacions, aquestes pacífiques, que cada vegada fa més gràcia, que recalqui tant el tema de pacífiques. són gent que surten d'aquí, d'allí. És que no val. És que no val. És que aquells no... no. Ah, mira, aquests no, aquest no, aquest sí, aquest no. No, no. Són tots. Val deixar la Universitat de Lleida tancada per segon dia consecutiu? És pacífic? Clar, no han cremat res encara, encara. No sabem si han trencat alguna cosa a l'interior, encara. No ho sabem. O sigui, de moment és pacífic, sí. Però hi ha 1.200 persones que no han pogut entrar a l'edifici del rectorat. És... això? L'Ajuntament de Lleida condemna els fets violents que van tenir lloc ahir a la nit a la ciutat, però en canvi l'alcalde, Miquel Pueyo, diu que em preocupa la petita minoria que va voler donar una imatge de ciutat en flames, demana calma i tranquil·litat i lamenta una dinàmica d'agressió desconeguda fins ara a la ciutat. Mira, aquesta darrera frase sí que li compro. Una dinàmica d'agressió desconeguda fins ara a la ciutat. Aquesta sí, aquesta sí. El de la petita minoria, escolti, ho sento, això ve al PAC. Haver-ho pensat abans, ja ho he dit abans. Ara ja és igual si són 2, 4, 100 o 123 o 2.000. Si és que això ja ve al PAC, ara no val, és que són pocs. I el tema de la universitat, talls, etcètera, 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 ull, perquè és dimecres avui, ja, només 16 d'octubre. Recordem que aquest divendres ja convocada la vaga i que per això avui han sortit 5 marxes, una des de Tàrrega, que confluiran totes a Barcelona el mateix divendres. Fem una pausa i de seguida ja parlem de noves tecnologies.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, és el moment en el que parlem de noves tecnologies, sempre de manera que ho entenguis, i si no, doncs ens pegues la bronca, per així dir-ho. Tenim un número de WhatsApp, el 664-526-180. Si hi ha alguna cosa que l'hem explicat i d'una manera que no l'has entès, tu pregunta, que t'ho tornem a explicar, que per això estem. Som l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, www.infocopelleida.com, i també a través del podcast pots escoltar els programes sempre que et vagi bé. Aquesta temporada a la 1:10, 1:15, fins a 2:15, com sempre ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Ricard?
També està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Jaume, com ho tenim, això?
Doncs una tardor mogudeta, mogudeta. Però mogudeta també tecnològicament parlant, perquè Apple, Microsoft i ara Google. Doncs ahir dimarts es va produir l'esperat event My by Google el 2019, doncs on va posar de llarg els seus nous smartphones, nous altaveus, nous portàtils, en definitiva també nous gadgets, tot el món Google. Una de les fites importants és que Google és el primer gran fabricant Android a emborrar el lector d'empremtes de la configuració d'un smartphone tope gamma. Tot plegat, entre d'altres coses, ho comentem a la tertúlia Fric, però primer, com sempre, comencem amb un referent històric com l'efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Hasta el 73.
1973.
Bueno, aquí ja hi érem,
No, jo no.
Jo no.
No, jo no.
Sí, jo no. Tampoc. No.
Acabas de descobrir, jefe.
Ostres. Devíem estar en procés.
No, encara no.
Vinga, som-hi. Obrem paradeta amb...
Open Parking patrocina l'InfoCope. Open Parking, l'APP per obrir i tancar la porta del teu pàrquing.
Doncs som-hi, ens traslladem a l'any 1973 amb un referent històric com l'efemèride. Què va passar aquell dia? Què va passar aquell any?
Bueno, pues precisament el 16 del 10 de 1973 Seiko presentava el reloj Quartz LCVFA06LC. Hombre, todo yo... este nombre así de
grande. Sí, bueno, sí, ¿qué voy a decir?
Es para decir que era el primer reloj con LCD de 6 dígitos. Ah. Horas, minutos y segundos.
Ostras,
en la misma pantalla.
Vaya. Dit d'una altra manera, pels de l'època, el primer rellotge digital.
Sí, bueno, digital bueno, n'hi havia.
Però sense segons.
Però sin segundos. Le tenien que dar el botoncito para que salieran los segundos.
Sí, senyor.
No, además, era de 4 dígitos.
Además, tots volíem aquest.
Sí, però, mira, jo ho recordo, no per l'edat, però havia l'hora, si apretaves el mes i el dia, i si tornaves a apretar els segons.
Sí.
I si tornaves a apretar, tornaves al principi.
Exacto.
I això era el punt.
I sabeu quin era el de tope gamma?
Qual?
el rellotge calculadora.
Sí, home, clar, però...
Home, no, però este ja la conocí jo. Digo, però tu fíjate que el dato es que 46 años más tarde, además, lo podemos encontrar como pieza de coleccionista, sí, en eBay por alrededor de $25,000. Entonces, ja, 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 me río. Ojo, yo del Apple Watch, ¿vale? Me río yo del Apple Watch, ¿vale?
$26,000.
Sí, entre 25 y 26 mil dólares están las pujas en eBay por un reloj de con su caja y todo, por supuesto, de coleccionista, ¿vale? Este reloj.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ara tot seguit desgranem i podem desgranar aquesta keynote que va fer ahir Google.
La tertúlia freak.
Doncs comencem amb aquests nou píxels que va presentar el Pixel 4 i el Pixel XL, mòbils que podem controlar sense tocar-los. Però això sí, el primer que ens... la imatge... aquest és el titular. Però la primera imatge és que tenen a darrere el quadrat on hi ha les càmeres fotogràfiques.
Para que luego digan que no marquen tendència. O sigui, és a dir...
Al final, el que me quedo és amb això.
Però tu fíjate que va ser la gran crítica del disseny dels nous iPhone 11, el quadrat del darrere on han integrat les dos o tres càmeres, depenent de la versió, i el sensor i el flash... I ara surt Google amb el Pixel, et torna a posar aquest quadrat al darrere amb dos càmeres.
Sí, perquè fins ara eren en vertical o en horitzontal les dues càmeres. Eh? No, era una ratlla en horitzontal o en vertical.
Saps quina sensació em dona? Que no saben què fer ja.
Bueno, vamos a ver, yo opinión personal, lo que deberían hacer ya es estos cuadrados, intentar eliminarlos, no eliminarlos en cuanto a quitarlos del equipo, sino
el
ponerlos...
Gruix.
Planos.
Sí, aquí no hay manera.
Esto aquí de... Sí, que al final los aplanas con la funda, sí, ya lo sé.
Tiene una explicación, ¿eh? Las lentes cada vez son más buenas, tienen más elementos y son más gruesas.
Hay más lentes y son más gruesas, pero auméntame un milímetro el teléfono, que es lo que no quieren. Bueno, ya. Al final, Pixel 4 y Pixel 4 XL, más de lo mismo. Más chorro tecnología a tope, sin saber muy bien por qué. Es decir, para mí un poco alocada, ¿vale? Podemos hablar de píxeles, podemos hablar de que una cámara coge la profundidad, que otro coge lo más cercano, que el otro coge los colores, que la otra coge blanco y negro, y que entre todo, gracias a un procesador súper gordo, como es un Snapdragon al final, de los que llevan muchísimos equipos, ¿vale? Pues, bueno, pues a través de este equipo podemos tener muy buenas prestaciones. Al final, ¿el titular en qué se basa? Se basa en lo que hemos estado hablando estos días, es decir, nuevo sistema operativo de Google. Y este nuevo sistema operativo de Google es precisamente el que quieren abanderar, y que todos los equipos, como comentábamos la semana pasada, a partir de febrero, que se homologuen, vayan ya con esta versión, para que tengan el modo gestual. Es decir, ahora ya con el tema del reconocimiento de cara se olvidan de la huella, veremos a ver ese reconocimiento lo bueno que es, utilizan esa misma tecnología para que gestualmente podamos abrir, pasar páginas, no solo hacer fotografías y tal hasta ahora, sino pues poniendo la mano encima del equipo, poder abrir una aplicación tipo mago, ¿no? Como si fuera un mago, ¿no? Abrir la aplicación o hacer solo el gesto encima de la pantalla de pasar el dedo. No olvidemos que todo esto...
Sirem tots una mica Memory Report.
Minority Report, sí, pero escucharme, esto ya lo tiene Samsung desde hace mucho tiempo, e incluso lo introdujo en las teles, y tienes televisiones donde con la mano desde el sofá subes el volumen y bajas el volumen, vale, a través de la recepción de estas cámaras.
Pero ahora que tema anirá ya directamente amb la capa Android, amb el 10. Sí. Per defecte, ja.
Sí,
no tindrà que cada fabricant posar-la a sobre.
Però que con lo tocones que somos... No sé. A priori son funcionalidades, como os digo, de usabilidad y de manejo. Pues esto, para pasar la página, pasar la pantalla, abrir una aplicación, silenciarlo... al final son cosas que hacemos con el dedo diariamente, y por qué no tocar el teléfono.
¿Alguna característica més a explicar, a part de que tots, bueno, ja van amb un preu una miqueta elevadet? Perquè això també sembla una mica d'excusa per cada vegada pujar-los una mica
més
de preu.
Sí, hi ha una característica, jo crec que important, i potser no és la que més destaca, però és la pantalla, el refresc, els 90 Hz de refresc de la pantalla, que això sí que a poc a poc jo crec que tots s'hi aniran posant, pujar dels 60, que és el mínim, que els ulls encara, doncs, amb 60 es veu bé, però quan passes a 90 ho notes, i quan passes a 120 encara més. I això sí que ho porta.
Bueno, era la parte de la resolución de pantalla, que es una de las cosas que, o por así decir, el primer teléfono que está incluyendo estos 90 hercios. Como decía, y sí, parece ser que todo esto al final, con carga inalámbrica, con tipo C, con NFC, con absolutamente con todo, al final los píxeles, como bien dices, cogen su precio álgido, ¿vale? Partiendo en la venta que estará aquí a partir de los 759 euros en la versión de 64 GB. Es decir, es como un iPhone 11, no un iPhone 11 Pro, ¿vale? Aún con las características que se asemejan a las de un Pro.
Generos de batería, no es mal. Es normal.
Bueno, el tema es que el refresco...
Bueno,
el tema es que
grandes dice que es el más pequeño de batería ahora.
Sí, es el más pequeño de batería y luego tiene otra cosa en contra, que precisamente son esos 90 hercios de refresco. Pero bueno, ya veremos por dónde salen los tiros. De ahí que si alguien tiene pensado comprarse este equipo, por lo menos que se... No, y que se compre el XL, que tiene un poquito más de batería y es un poquito más grande, ya que el pequeño son 2.800 miliamperios de batería, cuando ahora mismo estamos hablando de los equipos entre 1.000, 3.200, 3.500.
Bueno, el XL, estem amb el 6,3 pulsades, que ja pràcticament podria ser el referent d'avui, no?
Sí, pero que hoy día un iPhone X o un iPhone XR, ¿vale? Al final de todo, cuando la gente empezó a usarlo, los anuncios de Apple cambiaron y dijeron el iPhone más grande en batería. Y es cierto, lo del iPhone XR y lo del iPhone 11, con el tamaño de que tiene y el consumo que tiene el equipo, es la bomba en la batería. Por eso digo que aunque sean 2.800, vamos a mirar. Creo que técnicamente juega en contra en el Pixel el refresco tan bueno, sí, claro, de pantalla que tiene, por el consumo. Pero bueno, cuando lo tengamos podremos valorar las primeras impresiones.
No només iPhones i smartphones va... Ai, iPhones. Smartphones va presentar ahir Google, sinó també va presentar tot el que és la seva gamma d'auriculars, altaveus, portàtils... Què em dius, Ricard?
No, que els auriculars inalàmbrics, a veure, ens agradi o no...
Todas las semanas habla de lo mismo.
Sí, sí, però... No, però dic que els auriculars inalàmbrics, ens agradi o no, es van posar de moda a partir dels AirPods. Ni es van inventar llavors, ni van ser els primers, però arrel de que Apple tragués el connector del mini jack al l'iPhone...
Que tiene que desaparecer de todos los equipos.
Fixeu-vos, allí van traure els AirPods i a partir d'allí... les marques ja no trauen auriculars amb cable. Sí que en trauen, però vull dir, no els publiciten. El que publiciten és que traiem els nostres i tots venen amb el seu estutxet i amb autonomies, doncs, que amb l'estuig i tot ronden les 20 i escaig hores.
Sí, no, equipos que al final el problema parece que se ha solucionado con las capacidades de cargas inalámbricas, ¿vale? Al final parece que se ha solucionado el problema de tener unos auriculares Bluetooth que tenías que enchufarlos y los tenías que tener a un cable atados, ¿no? Siempre están cargados porque en el estuche
es
el
cómodo,
estuche
¿eh?
Es muy cómodo, el estuche es lo que cargas y una vez saltada esa barrera, pues la verdad que es un mercado que se está desarrollando bastante. Aún así, bueno, pues la parte de periféricos de Google, es decir, se meten absolutamente en todo. Esto parece como la que comentábamos de Microsoft la semana pasada.
Sí, ¿vale? Tothom ja continua... Tothom està publicant i està... vull dir, està produint el seu univers, no?, d'aparells, ja.
Sí, bueno, pero al final, es decir, son, como bien decimos, grandes productores de tecnología, y eso sí, al final no olvidemos que todos los equipos lo que están haciendo es sacar su conectividad para poder utilizar precisamente su OK Google, ¿vale? Es decir, lo que impera detrás de todos estos equipos es que la conectividad más a más de todo este tipo de altavoces, mandos para jugar y demás, todo esté dentro del mismo sistema operativo para que a través del asistente vocal de Google podamos manejar todos nuestros dispositivos, ¿no? Y realmente están trabajando en hardware, pero para que la gente tenga una conectividad directa al servicio que ellos quieren y desean que utilicemos. Que utilicemos Siri, que utilicemos el Alexa, que utilicemos Google Assistant. Es decir, al final, todo esto lo que encara es llevarnos hacia allí, ¿no? Apple, un altavoz inteligente, grande, tal, al final es para que utilicemos Siri.
Sí.
Es decir, el objetivo es utilizar Siri. Sí, te voy a dar un sonido, una calidad, un diseño. Todos nos ofrecen todo esto, pero bueno, lo que
pero
hay
lo
detrás,
tienes que hablar.
Lo que hay detrás es eso, dejar que te escuchen.
Escolta, un incís, 30 segons. No sé cuánto van a tardar, pero estoy casi seguro que el asistente de Google lo van a bautizar. Però clar, hi ha Siri, hi ha Alexa i Google Assistant.
Sí, ja.
Li acabaran posant un nom.
Sí?
Jo crec que sí.
Quin nom li posaran, Ricard?
No, que no ho sé, no hi ha ni rumors d'això, però Siri, Alexa i Google Assistant. No, li acabaran posant un nom, ja ho veuràs. Serà un producte.
I un altre tema que veig que també és curiositat és aquest Pixelbook Go, que és per fer la competència al MacBook Pro. També es posa amb el tema dels...
Home, el MacBook Pro...
dels ordinadors, aquí tema de Google, però no sé si avui en dia encara és 100% competitiu amb els seus adversaris.
Vamos a ver, es algo que estamos viendo ahora mismo, que tanto Xiaomi, que le tengamos en cuenta, oiga, que le tengamos en cuenta, ¿vale? Que tanto Xiaomi como muchos actores están sacando equipos para el uso de conectividad en la nube. Es decir, yo más que un MacBook Pro, esto es lo que Apple dice, mira, tengo un nuevo iPad con lápiz y con teclado, ¿vale? Porque al final va con el sistema operativo de Google, ¿vale? Y va orientado a que todas las aplicaciones, y es verdad, todas las aplicaciones profesionales tienen sus servicios en la nube. No hace falta instalarte el Office, no hace falta instalarte un programa de diseño, no hace falta instalarte nada de esto. Con lo cual se centran en un diseño... un muy buen hardware, es decir, mucho, mucho, mucho hardware, última tecnología en meter núcleos, procesadores, discos duros de memoria sólidas, conectividades tipo C para que todo fluya muchísimo mejor, ¿vale? Y que utilices todo en la nube.
Y con lo cual
son, vamos, sí. Exacto, son equipos, como yo digo, equipos online, donde desde tu Core i5 o un Core i6 con una memoria RAM de 8 o 16 gigas, pues ya te están dando hasta con hasta memorias de 256 gigas en memoria sólida, pues sí, si hablamos de eso, puede ser lo mismo que tiene un MacBook Pro, un MacBook Air o ciertas configuraciones. Però tot el que està detrás és diferent.
Jo no ho diria per al tema del hardware, sinó ho diria per al tema de funcionalitat, perquè a darrere hi ha un sistema operatiu propi, un sistema operatiu basat en tot en el núvol, perquè Google ha crescut en el núvol i ha nascut i ha crescut en el núvol, i nosaltres estem educats a lo que és el terreny, no? I estem pujant al núvol, i aquí potser és una miqueta un terminal avançat en el temps.
Bueno, pues...
De manera ràpida, perquè
hay más cosas. Como ya nos están diciendo, cortamos, que nos vamos ya, solo, bueno, pues el apunte para mí más jocoso de toda la presentación, que fue el brazo robot, no lo sabéis, no sé si lo habéis visto, el brazo robot que fue capaz de...
Cubo de Rubik.
Sí, de hacer el cubo de Rubik. Ojo,
que no.
Ya es como nosotros. Solo es capaz de hacerlo un 80% de las veces. Pero, por el contrario, nos da una lección importante. Y es que cuando se encuentra con una barrera, con un problema, es capaz de volver atrás y rehacer para saltarla. Es algo que nuestro cerebro a veces debería hacer.
IA, ¿no? Inteligencia artificial, es eso.
Exacto, exacto. Ya se equivoca.
Que ahí también...
A mí aún así me asusta que se equivoque un 20% de las veces, pero bueno, venga, va.
Molt bé. La intel·ligència artificial, que encara que no està present a totes les presentacions d'aquest any, amb Apple, amb el tema de les fotografies, amb Google, amb el tema del braç robòtic i fotos i
Google Assistant. El año pasado también vimos Siri. Algo que salió en la tele y todo de Google, ¿verdad? Hablando
sí,
y haciendo
sí,
una reserva por nosotros, pero no lo tenemos,
eso, ¿no?
Bueno,
no, salió reservando en la peluquería, uy, están un paso más y tal. Sí, pero no ha salido.
El presente, el futuro... De
pero
cuando,
no ha salido.
Claro, amigo,
que es un problema,
se
això.
Empieza a parecer a Microsoft, ¿eh? ¿Os acordáis?
Jo, això de que presenten les coses amb tanta antelació, mira, no sé. Jaume Sitja, què fem? Ho deixem aquí?
Sí, ho deixem aquí, noia.
Sí, doncs David Casero.
Muy buenas tardes a todos.
Bona setmana. I Jaume Sitja...
Dimecres que ve més.
Open Parking patrocina l'InfoCope.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Este viernes vive la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro desde el escaparate del Corte Inglés de Callao, en Madrid. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama el sábado, el Corte Inglés apoya la lucha contra esta enfermedad con diversas acciones para financiar la investigación contra esta dolencia. Recuerda, este viernes la tarde en el Corte Inglés, gran patrocinador del concierto Por Ellas.
La sentencia del proceso catalán. Una de las
creo que tenemos algún tipo de avance
que ha conseguido en exclusiva Patricia Rossetti.
La pena máxima es para Oriol Junqueras, 13 años.
Barcelona, y las cosas como están.
Sí, estoy frente a la sede de Òmnium. Lo que se escucha son los típicos gritos: libertad, presos políticos.
¿Cuál va a ser la precaución que se va a tomar por parte del orden público?
En este momento tenemos ya 2.000 policías.
El presidente del gobierno ahora
da una declaración a las 12.
El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
¿Qué siente usted como fiscal un tanto decepcionado?
Esta sentencia es el éxito, el culmen del éxito de la democracia.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
En el aniversario de su asesinato, 13 recuerda la vida de Jerzy Popielewski.
Del miedo ante lo que ocurra. Protégenos, Señor.
En un momento de oscuridad, ayudó a miles de personas a recuperar su libertad y dignidad.
¿Pero qué se propone?
Solo intento infundir ánimo en la gente.
Popielewski, la libertad está en nosotros. El viernes a las 10:30 de la noche en 13.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida. Con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
El próximo sábado 19 de octubre no te pierdas Agropopular con César Lumbreras desde la oficina principal de Correos de Valencia. Correos Market nace del compromiso de Correos para generar nuevas oportunidades de negocio en el mundo rural y combatir desequilibrios territoriales. Lo viviremos el sábado 19 de octubre en Agropopular con Correos Market.
¿Cuánto crees que cuesta eliminar toda la cal y el cloro de tu casa? Con Olimpia Plus, solo 1 euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo 1 euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Limpiezas Membri, professionals de la neteja a la terra ferma. Pots demanar pressupost per comunitats, empreses, oficines, comerços, pàrquings i habitatges. Més de 10 anys d'experiència en el món de la neteja professional a Lleida. Limpiezas Membri, una gran empresa de neteja al preu d'una petita. Ens trobaràs al telèfon 634-07-9765, a limpiezasmembri.com i a Facebook.
A Pintura Slab Perat trobaràs tot tipus de pintures. Pintura a la tissa i la gamma més extensa en papers pintats. A més, t'ajudem a crear el teu ambient amb assessorament professional. Demana'ns pressupost de pintura i empaperat sense compromís. Pintura Slab Perat. Som a Capon, carrer Riu Ter 12 i al telèfon 973-200-026.
Nero Giardini. Elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Hey runner, ja has començat a entrenar? Som-hi, que s'apropa a una de les curses més importants del calendari. Diumenge 17 de novembre, Rodi Mitja Marató Lleida. 21 quilòmetres apassionants pels carrers de la ciutat, sentint l'emoció i l'esforç. Per gaudir al final d'una arribada espectacular a l'avinguda Rovira Roure, davant de l'Eque. I també el mateix dia tens la cursa Pedrol Mairal de 5 quilòmetres. I per als nens i nenes, les curses infantils CaixaBank. Inscriu-te a mitjalleida.com. Rodi Mitja Marató Lleida, la cursa que creix cada any.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Són la 1:35 minuts, estem a dimecres 16 d'octubre i anem camí cap a les dues amb la tertúlia amb veu de dona. Avui estem ben acompanyats, com sempre, amb la Gemma Casal des de l'Associació de Dones Lleida i més històries, eh? Gemma, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
També està amb nosaltres la Eva Ribalta, presidenta de l'Associació Esport Femení Lleida. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I avui ens acompanya la atleta i més coses, que ara ens explicarà la Núria Codina. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolteu, permeteu-me que fem una connexió ràpida amb la Biblioteca Pública de Lleida. Avui s'està realitzant aquesta 16a marató de donants de sang de Lleida, organitzada pel Banc de Sang, i parlarem amb la Núria Vilanova, que és metgessa i coordinadora de les accions aquestes, doncs, de, per exemple, d'aquesta marató. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Estem en directe, connectant ara mateix amb la biblioteca. Ha començat a les 10 del matí, a les 11, doncs, el tema més d'inauguració formal, però des de les 10 del matí que es pot venir a donar sang a la Biblioteca Pública de Lleida fins a les 9 del vespre, oi?
Exacte, sí, sí, fins a les 9 estem aquí. Ininterrompidament poden venir des d'ara fins a les 9 de la tarda.
No parem per dinar, eh?
No parem per dinar, no, no.
Escolta, ara que ve l'hora aquesta així de migdia, de la gana i tal, dino abans o després de donar sang?
Home, a veure, és igual. Potser que hagis esmorzat, que hagis begut líquid, que vinguis, que no estiguis amb moltes hores en dijú, pots dinar abans, després... És bo vindre una mica, haver begut líquid i que no tinguis moltes hores de dijú.
Molt bé. Núria, escolta, com està anant el matí, per cert?
Molt bé, està anant magníficament bé i la veritat estem molt contents perquè, doncs, bueno, no ha parat, ha sigut un continu de donants que han anat vinguent i ja portem unes 100 donacions i, bueno, esperem que al llarg del dia, doncs, sigui això, que goteig de donants, que no pari i, sobretot, això, la fluïdesa que tenim aquest any, que no tenim cap cua, que això va molt bé, perquè l'any passat vam tenir una mica de cues i aquest any hem dit no volem que el donant faci cap cua i la veritat és que ho estem tenint i està funcionant perfectament.
Molt bé. Al llarg de la tarda i vespre, per entendre'ns, hi ha tot un seguit d'activitats programades, perquè la gent, doncs, el que deia ara la Núria, no t'avorriràs, ni molt menys. Ja estàs fent una acció importantíssima i altruista, però vaja, que t'han organitzat a més activitats perquè estiguis el més distret possible el moment que vas a donar sang.
No, m'estic mirant.
Ho podem fer durant tot el dia fins a les 9, els requisits ja els vam explicar, i si no ho tens clar, tu vas allà i preguntes i t'ho diran, eh?
Exacte.
Núria, escolta, que vagi molt bé, eh? Tot just acabeu de començar, us quedeu fins a les 9 del vespre, queden 8 hores, 7 hores i escaig, temps suficient perquè vingui moltíssima gent. Recordem que el tema de donar sang no és una cosa puntual, sinó que s'ha d'anar fent, perquè la sang caduque. Per tant, avui està molt bé que la gent hi vagi, però que després també s'ha de repetir, eh? I a Lleida, si volem repetir i no hi ha un acte organitzat, podem fer-ho, per exemple, a l'Hospital Arnau de Vilanova, oi?
I tant, poden vindre, cada dia estem de dilluns a dissabte a l'hospital també, i bueno, que vinguin avui, per això que avui s'ho passaran molt bé, que
sí.
Tenim aquí moltes activitats i molts premis i sortejos i regalets pels donants, que gràcies a entitats de Lleida, doncs avui tindran un premi, tots els que vinguin, i bueno, i el premi, la satisfacció de sentir-se superbé, de que poden salvar tres vides donant sang.
Núria Vilanova, escolta, moltíssimes gràcies. Hem connectat ara mateix en directe amb la Biblioteca Pública de Lleida. Estan fins a les 9. Gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.
Doncs apa, que nosaltres seguim a la nostra tertúlia amb veu de dona. Bueno, la veritat és que teníem temes per parlar, però l'actualitat jo crec que ens està trepitjant, o passant per sobre, per entendre's, en el bon sentit de la paraula, que avui en dia ja has de mesurar tot el que dius, però sí que és veritat que sabem el que està passant ara, no sabem el que passarà a la tarda, ni sabem el que passarà demà, ni divendres, ni res de res. Per tant, cada dia és com una... és una emoció nova, per entendre'ns. A Lleida sí que s'han vist imatges que no estàvem acostumats. Ja deixo enrere de qui ho ha fet i etc. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, avui han fet ple extraordinari a l'Ajuntament i ha dit que li preocupa que una petita minoria vulgui donar una imatge de ciutat en flames i que hem entrat en una dinàmica d'agressió desconeguda fins ara a la ciutat, però que està satisfet de les... bueno, de com estan anant aquests dies. No sé, és el que ha dit avui després d'aquest ple extraordinari en el que han fet una moció que només han votat a favor els tres partits de govern en contra de la sentència. Ahir va ser torn de la Diputació de Lleida, però una altra història fora de les institucions és el que està passant al carrer. I al carrer està passant, doncs, cada dia coses diferents. Avui, per exemple, s'han engegat al matí les marxes que caminaran durant tres dies per confluir a Barcelona divendres, dia convocat de vaga. La més propera és la de Tàrrega, que ha sortit aquest matí a les 7 del matí. Dos trams de 20 quilòmetres cada dia, dinen avui a la Panadella, dormiran a Igualada i demà dinaran al Bruc, dormiran a Martorell i divendres ja un últim tram de 20 quilòmetres per arribar a Barcelona. També és novetat des d'ahir, bueno, novetat, ja havia passat, però jo crec que tants dies i tan estricte no, el bloqueig de la Universitat de Lleida, l'edifici del rectorat, on des d'ahir, això en paraules del rector, fins a 1.200 persones no han pogut entrar a la universitat. Compten aquí, doncs, treballadors del PAS, professors i alumnes. Avui seguia tancada aquesta història de les entrades del rectorat i després, doncs, totes les concentracions i talls de carrers que hi van haver durant el dia i que no tens manera de controlar. Pels que ja tenim una edat, no són coses que haguéssim vist a Lleida. No sé si vosaltres, que sou més joves... home, no em feu aquesta cara. Sou més joves, suposo. Vaja, no sé, tampoc hem de dedicar-nos a d'aquí a preguntar l'edat que tenim. No sé si us imaginàveu aquesta situació. És més, ull, perquè a priori no hi ha d'haver res fins al proper 10 de novembre, i això cau molt lluny, eh? No? No, res que pugui alterar, que canvi el rumb de les coses, em refereixo. O almenys jo no ho veig.
Bé, jo crec que ja ens han alterat el rumb de la pròpia democràcia, i llavors, com no hi ha ningú disposat allà a l'estat espanyol a prendre seriosament el que passa a Catalunya i a seure's i a decidir dialogar, doncs ja els hi està bé tot allò que passi aquí, perquè...
Home, hi ha eleccions i, per tant, ara tot és un problema d'eleccions.
Sí, però quan no han tingut eleccions, també, perquè és una manera d'assegurar-se de que, com no saben gestionar el propi país, és millor buscar enemics. L'altre dia ho dèiem. Els enemics poden ser des de les feministes a uns titiriteros, als moviments socials que no els hi agradin, com el 15M, pot ser el País Basc o pot ser Catalunya, que és recurrent. I llavors, doncs, les imatges que es venen distorsionades fan molt mal. I jo sí que crec que s'han vulnerat de manera molt greu les llibertats fonamentals. La sentència, més enllà que ja és molt greu de tenir del munt d'anys que ha caigut al govern, hem de pensar que el Tribunal de Drets Humans ha condemnat a la meitat d'anys a criminals de guerra de Srebrenica, a gent que estava més que contrastat que havien comès assassinats. I llavors, doncs, aquesta condemna tan exagerada no només afecta els que estan a la presó, afecta que se'ns ha retallat totes les llibertats fonamentals de manifestació, d'expressió, de reunió, i que ara ja no és legítim tenir una idea política i defensar-la pacíficament, no? I llavors, això ha conduït a que la gent també pensi que tenim el dret de l'autodefensa, més enllà del pacifisme, no? I clar, ahir es van produir coses molt estranyes, perquè jo vaig estar a la concentració i resulta que jo estava en un espai on hi havia gent gran, hi havia matrimonis grans, hi havia gent amb cadira de rodes, i de sobte els Mossos d'Esquadra van dir carreguem, i van carregar i van disparar. I això és molt greu perquè vol dir que no hi ha ningú que estigui controlant els Mossos d'Esquadra i que estan fent càrregues indiscriminades contra la gent. I per tant és vulnerar el legítim dret a la protesta, que era una protesta pacífica, la gent estava concentrada. Nosaltres érem un grup de gent que estàvem a Rambla Ferran, s'havia fet una sentada i de sobte et trobes disparant. Hem vist imatges patètiques dels Mossos tirant coses a les fogueres. Hem vist la premsa internacional, la premsa britànica, amb els seus corresponsals a Barcelona, deien que els Mossos havien provocat aldarulls, que eren els Mossos els que estaven provocant i atiant, i la Policia Nacional, la violència. Clar, l'Estat espanyol busca violència, és l'únic que busca, perquè és molt greu, no? I llavors, doncs, evidentment, la gent no es pot quedar a casa. Jo crec que menystenir els milers de persones que en aquests moments estan caminant per les carreteres, en les marxes per la llibertat, o els milers de persones, siguin o no siguin independentistes, que ahir van sortir i abans d'ahir al carrer per defensar la llibertat, no tenim un govern a l'alçada ni a Catalunya, ni a l'Estat espanyol, ni tenim grups polítics a l'alçada com per fer política real. Bueno, i això és molt preocupant.
Però és que a nivell de política avui en dia portem tres dies que no hi ha cap mena de d'acció ni reacció ni res de res enlloc, eh?
No.
Enlloc, vull dir, mira, a l'Ajuntament de Lleida avui ha hagut el ple, però vaja, Torra avui ha fet una reunió per valorar què està passant, avui, aquest matí, portem 48 hores així, bueno, no ho sé, a Espanya realment no hi ha govern, no està en funcions, tampoc.
Només afegir que jo crec que la gent al carrer, la gent ocupant els carrers, la via pública i manifestant, que està no només en contra de la sentència, sinó amb la deriva autoritària i antidemocràtica de l'Estat, el que està dient és: polítics, no ens representeu, ni govern espanyol, ni govern a la Generalitat, no ens representeu.
Hi ha una altra manera de fer-ho, que no sigui tallant carrers, per exemple, o anul·lant serveis? És a dir, jo puc estar a favor, però si em tallen el carrer no puc anar a fer el que jo volia fer, per exemple. Ja ho sé que és molt simplista, això. Fins a quan, això?
Jo respongui a callo. Resulta que els nostres drets i les nostres llibertats, el dret a les 8 hores, al treball, a les vacances, el dret de les dones a poder votar, la pròpia democràcia no s'ha fet d'una altra manera que col·lapsant les infraestructures i col·lapsant l'Estat amb vagues, i per exemple la vaga de la Canadenca, que va ser una vaga indefinida i va ser la que va aconseguir les 8 hores. És evident que si tu no toques els pilars fonamentals de l'Estat i de l'economia, no aconseguiràs res perquè no t'escolten. Ja ho hem fet, sense tallar carrers, portem des del 2007, des del referèndum de l'Estatut, intentant parlar i fent-ho per altres vies, i no ens n'hem sortit.
2007 es fa 12 anys, eh?
12 anys.
Perquè sembla ahir i mira. Núria Codina, atleta, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bueno, mira, la veritat és que la Núria ja tenia pensat convidar-la aquest dimecres, les coses han anat com han anat. Et convidarem un altre dia, evidentment, perquè a la tertúlia amb veu de dona el que fem és parlar de tot, de qualsevol cosa, però sota la mirada de les dones. Amb tu, evidentment, volíem parlar d'atletisme, però crec que les teves activitats són tan importants que prefereixo que a més tornis un altre dia perquè ens en parlis. La Núria Codina, fent memòria, va estar amb nosaltres. Fes-me memòria tu, perquè vas anar a córrer una trail walker, potser?
Sí, vam fer una trail walker amb els trotallonàtics.
Això.
I vam venir fa un parell d'anys, crec.
Sí, una trail walker no és res més que córrer 100 quilòmetres.
Bueno, però 100 quilòmetres amb equips. Era una...
sí,
és algo diferent, una causa solidària, a més.
És... sí, però, o sigui, aneu quatre, però no és relleus. Els quatre heu de córrer els 100 quilòmetres.
Sí, però amb equips sempre passa tot més ràpid.
Sí, clar, no et canses tant, oi?
Són 100 quilòmetres plans, no et canses tant. A part, tens una assistència diferent.
Però és que, a més, la Núria, i això m'ho xivava la Eva, em va dir, diu, és que ha fet una cursa de 300 quilòmetres.
Sí, 340 quilòmetres. 340. La Vall d'Aosta.
Però això sense parar?
No, tu pots parar sempre quan necessitis.
Bueno, sí, clar.
Pots menjar, pots seure, pots dormir, el que tu creguis.
Sí, sense parar vull dir que hi ha sortida i arribada,
no
hi ha etapes.
No hi ha etapes, que és el que vaig trobar a faltar, eh? Amb etapes hauria sigut més fàcil.
Home, clar. Sí, etapes de 100 quilòmetres.
No, però de 50 o així, caram. I descansar una estona, dormir o així. Et donen 150 hores sol per fer-ho, llavors tu pots...
150 hores, 340 quilòmetres.
Sí.
Mare de Déu, Déu-n'hi-do.
Fa una mica llarga al final.
Bueno, escolta, d'això en parlarem, perquè m'interessa saber també com un afronta un repte d'aquests, perquè suposo que a nivell personal és com un repte, no? Escolta, em repto a mi mateix a veure si puc acabar, a veure si puc fer-ho.
A nivell personal és un repte total, és una cursa de fons, és una lluita contra tu mateix, sí.
Molt bé. Ja et dic que amb la Núria tornarem a parlar i parlarem d'això a fons. Parlarem també d'això de la marató, de baixar de les dues hores, amb tota la tecnologia, amb totes les llebres i tota la història, si és lícit, si no és lícit, si desvirtuem el que és l'esport en si. Jo ara, abans d'entrar durant la publicitat, li deia a la Eva, dic que al final això hauria de ser una dona o un home corrent i prou, a veure fins on pot arribar. I ja està. Jo, això de les noves tecnologies i tantes ajudes i tant màrqueting i tanta història, doncs no sé
tanta
si...
Tanta llebre i tanta cosa.
Sí, no sé si hi ha marxa de ser esport. Al final, el que corre està corrent, evidentment, però no sé, Eva, tu no sé què n'opines. Ara tornem al tema, és que hem marxat i hem tornat perquè és veritat que la Núria l'havíem convidat per parlar d'una altra cosa, però vaja.
Bueno, a veure, jo penso que estem en un momentet donat que que es mira moltíssim la superació. Per tant, s'estan mirant molt de baixar marques. El fet de que hi haguin ajudes, aquestes és ajudes amb noves tecnologies, ho poden desvirtuar, però és el que... A veure, jo entenc que te poden facilitar, però el senyor que cor ha de córrer.
Sí, sí.
Per tant, és a dir, que són ajudes que serveixen. El que passa és que, bueno, sembla ser que sí que ha estat com una mena d'espectacle, a part no ha estat homologat la marca. Però
va baixar de 20 segons, 1:59:40, em sembla.
Però és pot baixar més, potser, fluix, si veus les imatges...
Home, per la cara que feia, semblava que arribava bé i tot.
Sí,
vull dir que...
sí, semblava que venia de fer...
I si no tinc mal entès, feia menys de 2 anys que ja tenia un 2-0 sense tantes llebres. Per tant, és a dir, que el cos humà sembla ser que a poc a poc... Pues,
alguns. Molt bé. Per tornar al tema, Eva Ribalta, actualitat. Com ho estàs vivint? Com ho portes?
Pues penso...
Què n'opines?
Que estem una mica amb uns dies de desgavell. El dilluns hi ha una sentència, se sabia que hi hauria mobilitzacions, se sabria que la gent sortiria al carrer. El que passa és que el viscut aquí a Lleida en aquest momentet, les imatges que s'han anat veient... porten a pensar moltíssim, perquè comencem amb unes manifestacions pacífiques, com han estat els últims anys, i arriben, desemboquen amb algo que la majoria de la societat no estem d'acord, amb una mobilització d'aquestes que porta a córrer, porta a... És a dir, han estat 2 dies d'aixins una miqueta a buits. Què passarà més a partir d'ara? Pues la veritat és que és el que deies tu, fins al novembre, que no hi ha eleccions, estem en un període que qui ficarà l'ordre aquí? I la gent tenim dret a manifestar-nos i que se'ns escolti també.
Mm-hmm. Núria, com ets atleta, crec que també ets professora d'hipopressius.
Sí, instructora d'hipopressius aquí a Lleida i a diversos llocs de la província, això?
No sé, com has viscut les darreres 48 hores i cap a on creus que anem? O què està passant?
No ho sé cap a on tirarà això. Penso que estem una mica a la deriva, també, i estic molt d'acord amb el que ha dit la Gemma, crec que ja quasi bé ens ho ha dit tot, que és que sortim al carrer per defensar els nostres drets i les nostres llibertats, que ens van costar molt d'assumir-los o de poder-los tenir. Lo del dret al vot de la dona és espectacular, però podríem derivar al dret a la dona a córrer, per exemple, perquè sempre ens han hagut de guanyar les coses, ¿vale? I ara que ja teníem, estàvem en una societat del benestar, sembla que a poc aquestes coses és com si estiguéssim retrocedint, no? I, bueno, és el que estem veient aquests dies, és com sempre, que és que ens volen fer com una mica la cultura de la por, però... Clar, les imatges que hem vist tampoc són les esperades, és el que ens comentava la Eva, que fins estem acostumats a manifestacions pacífiques i que pel fet de coses aïllades no tenim que incloure a tothom amb aquests fets aïllats que han passat.
Jo recordo les manifestacions de fa 2 anys, crec, sortint des de Ricard Viñes, baixant per Rambla d'Aragó, Avinguda Catalunya, Avinguda Madrid, i anar fins a la delegació del Govern Civil o fins a l'Ajuntament de Lleida, en el que no va haver cap mena d'incident i tal, i després pots estar d'acord o no. Però, bueno, escolta, passa, i escolta, hi ha un munt de gent allí, i ull que avui en dia costa aixecar la gent del sofà perquè surtin, per tant, això s'ha de valorar.
I d'aquelles manifestacions...
Però d'allò el que ha anat passant, hi ha un canvi subtil, hi ha un canvi. No sé si aquest canvi anirà més o no, que és el dubte que hi ha ara. És a dir, què passarà aquesta nit? Què passarà demà? Què passarà divendres? Perquè divendres ja s'està demanant el tema dels... Quan hi ha vaga, ja ho sabem, el tema dels piquets informatius... Bueno, els piquets informatius, òbviament, s'agradi o no, n'hi ha d'informatius i n'hi ha que no ho són, d'informatius. Són per tallar, per privar, pel que sigui. Per tant, n'hi ha de tots tipus. Amb una vaga ja passa de tot. És així. No sabem què passarà divendres. Bueno, que hi haurà vaga, això sí, però no sabem com ho portarem, no?
No sé... Clar, aquí ens posem les mans al cap perquè es cremessin un parell de contenedors.
Perquè això no havia passat mai, per
perquè
això.
No havia passat mai. Bueno, no havia passat mai. En les vagues generals de fa uns anys sí que es passava.
Sí,
no ens n'oblidem.
Sí, però ahir no era una vaga, per això t'ho dic.
I la crema de pneumàtics a les carreteres ja ha passat. El que passa és que, a veure, a Londres van sortir fa 2 mesos 200.000 persones en contra del Brexit. I es va paralitzar el govern i va haver una resposta tant a nivell britànic com a nivell europeu per les grans manifestacions de 200.000 persones. A Catalunya ens hem mobilitzat 1 milió i 2 milions de persones durant anys i la resposta ha estat ningunejar, l'insult, la frivolitat, no hi ha hagut una resposta política. Llavors, a França, cada vegada que hi ha una vaga, una mobilització, cremen contenedors, han arribat a cremar barris sencers, que jo no ho defenso, jo no defenso que vagin cremant els barris. El que passa és que la gent, el dret a l'autodefensa col·lectiva, també hi és, i quan tu tens una policia que t'està reprimint els teus drets fonamentals, la gent acaba responent d'una manera o d'una altra, i ara la gent està molt enfadada perquè és tan injust i veiem cap a la deriva la que porta que la gent ha decidit sortir al carrer.
Però si surti al carrer no hi ha problema.
Sí
surti al carrer no hi ha problema.
Sí que hi ha problema perquè portem molt temps sortint al carrer i se'ns està ningunejant i fa temps que diuen que som un moviment violent. En què? En què? La Guàrdia Civil va dient que això és pitjor que el País Basc. Aquí no hi ha hagut ni un mort. És clar, és molt espectacular la mala publicitat que fan. Jo només volia llegir una notícia, el titular, que va sortir a principis d'aquest any amb un mitjà com La Vanguardia, o sigui, a les antípodes, no?, de ser un pamflet de l'independentisme. I diu, el Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar Espanya en 9 de les 10 sentències dictades el 2018. I diu... entre les condemnes de l'alt tribunal amb seu a Estrasburg, a l'estat espanyol, hi ha violacions del dret al respecte de la vida privada i la família, a la llibertat d'expressió, a un judici just, a una investigació efectiva i a un tracte humà i no degradant, i el situa per darrere de Rússia, Turquia i Ucraïna. No sé,
és molt indicatiu,
hem de pensar per què la gent està molt enfadada i surt al carrer.
Escolta, ens queden 2 minuts, i això ja sé que és complicat, i més ara, dimecres vinent, que ens tornarem a trobar aquí, Algú s'aventura a dir què haurà passat o com estarem?
No,
si hi haurà, si haurà hagut algun avanç, perquè és que al final suposo que la gent surt al carrer perquè hi ha algun avanç.
Com a
mínim, on, no sé a on, però a algun avanç.
La dimissió del conseller d'Interior jo crec que seria important.
Avui havia de fer roda de premsa, estava convocada, i al cap de dues hores que els periodistes estaven esperant que sortís, l'han anul·lat, no ha sortit, després de la reunió amb Torra. Si no ha sortit és que no sap què ha de dir.
I la dimissió i apartar dels cossos de seguretat a la policia violenta també seria molt important. No passarà, també m'ho imagino.
Però... No passarà, bueno...
A Barcelona hi havia cossos de seguretat que, o sigui, feien que la gent, o sigui, se'n burlaven de la gent.
Una provocació,
que es veu que això ja havia passat al País Basc i van inhabilitar aquests policies, doncs, que no són capaços de fer la seva feina, potser com toque. Llavors aquí no sé què passarà. Veure,
jo no els conec i tampoc no aquí per defensar ningú, perquè tampoc sé com va passar. Entenc que també són pocs.
No, diuen que per els altaveus no. Estan dient gent de pau, veniu. Amb un to sobre... Ostres,
bueno, la veritat és que jo crec que estem en una situació complexa i històrica i sí. Que hi ha molta gent i moltes institucions que no estan a l'alçada del que estem vivint, i potser... I potser això, després d'aquí uns anys, ho veurem i direm, caram, ulla, com vam fallar o com vam patinar molts dels actors que estan involucrats. En fi, escolta, que arribem a les dues. Gemma Casal, Eva Ribalta i Núria Codina, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres. Cuideu-vos, sobretot, i dimecres hem de tornar. Gràcies.
Adéu.
Nosaltres ens plantem a les dues, senyals horàries, connectem amb els serveis informatius i... Demà hi tornem, a les 12:20, puntuals, com sempre. Demà dijous, 17 d'octubre del 2019. Ull, sisplau, que demà hi hem de tornar a ser tots aquí, a 12:20.